Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ahir es va cremar el Patxà de Platja d'Aro o el que en quedava perquè ja fa temps que era un local tancat. Patxà és un dels símbols de les que van ser les grans nits de la Costa Brava. Era juntament amb el Palladium, el Carols, Tiffany's, Camel o el Maddox, un espai on els de la meva generació i alguna de prèvia hi havien passat nits memorables. A Patxà hi vaig viure un dels moments radiofònics que més recordo de la meva carrera, quan vam emetre des d'allà el primer programa de la Ruta dels 40 amb el meu company de fatigues, en Carles Gilibets. Només obrir el micròfon a les 3 de la matinada, que era l'hora a la que començàvem l'enregistrament, ja vam explicar a l'audiència dels 40 principals, que aleshores era molt nombrosa, que anàvem completament beguts. De fet, vam dir borratxos. Allò que ens va semblar graciós en aquell moment es va convertir en una bronca monumental del nostre director, en Lluís Baena, que ja el primer dia ens volia fer fora de l'emissora. Vist amb el temps, em resulta graciós que dos nanos inconscients, jo en tenia 18 i en Carles 20 i quants, sortíem de festa a fer ràdio des de les discoteques de la Costa Brava amb una comitiva d'hostesses que ens acompanyava. Doncs tot allò, com tantes altres coses, que van començar al Patxà de Platja d'Aro, que ahir es va cremar tal com es cremen etapes de la vida i també a la feina. Com van dir els francesos, Patxà est mort, vive Patxà.
Supermatí. Amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguem, el que repassem la previsió del temps, com cada dia. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Avui el temps ja ha canviat, ens aixequem amb el cel força ennuvolat i amb temperatures més baixes que es moren entre els 4 i els 10 graus. Com dèiem, matí ennuvolat i ruixats que arribaran a partir del migdia. A la tarda començarà a bufar el vent de tramuntana. Els pròxims dies, divendres, esperem una jornada força més tranquil·la, amb vent de component nord, dissabte també força estones de sol i diumenge podria caure algun ruixat dispers.
Premonitori, són aquests 5 graus que anuncien aquest canvi de temperatura. Ja sabeu que quan hi ha núvol i quan es presenta pluja la temperatura puja. Ahir teníem 2 graus positius a aquesta hora, avui en tenim 5 a les 8 del matí i 2 minuts fora del nostre estudi des d'on fem aquest supermatí, que podeu escoltar a través de Ràdio Capital, també d'Extra FM a Costa Brava i de Ràdio Bisbal. I com és habitual, just en el moment de començar el programa, saludem la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Bon dia.
Saludem també en Toni Selles. Toni, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
Amb ells dos repassem els titulars de la jornada.
Aprovada l'al·legació d'un veí pel vial del barri de Sant Josep de Begur. Amb l'al·legació, el veí pretenia que només expropiessin la part destinada a la carretera que s'ha de construir en els pròxims mesos. El ple de Begur ha acceptat l'al·legació. Segons fons municipals, això reduirà el cost del projecte.
La Generalitat atura una via ferrada a Begur. El Departament de Territori i Sostenibilitat rebutja el projecte de Sesgralles. Alega que al penya-segat hi ha nius d'aus que es poden veure afectats. El traçat de la via ferrada es trobava dins d'una xarxa Natura que té una regulació exigent a nivell mediambiental. Begur pot fer ara una nova proposta.
Palafrugell fa el primer pas per construir un centre de congressos al Cap Roig. El ple ha donat llum verda al pla urbanístic que permetrà fer un centre de congressos i reunions al castell, que es complementarà amb un auditori subterrani. El projecte pretén evitar qualsevol impacte visual i mediambiental a l'espai natural protegit.
El Club Nàutic Port d'Aro es promociona a Alemanya a través d'una guia audiovisual dels ports de la Costa Brava. La guia s'ha presentat a la Fira Boot de Düsseldorf. Consta de 19 vídeos de marines i ports esportius de la Costa Brava, entre els quals destaca el del Port d'Aro. La iniciativa pretén captar un nou perfil de turista.
El Carnaval de l'Amistat de Santa Cristina d'Aro tindrà 8 actes. Les 6 colles locals ja tenen a punt el programa del Carnaval, que arrenca dissabte i s'allargarà fins al dia 14. En aquesta edició, els carnestoltes seran de la colla Qui els va parir.
I avui conversarem amb el periodista Lluís Poch, que acaba de ser nomenat director de la Fundació Jordi Comas. Serà al llarg d'aquest supermatí d'avui, que ara comença. Som-hi! I a les 8 i 4 minuts...
És fer una cosa que no impacti en el paisatge, per tant ha de ser una cosa subterrània, que enllaci amb el castell, que connecti, que per tant podem fer aquest espai de 170-180 cadires, connectat per sota amb dependència del castell i poder crear aules i sales.
Això és el que pretén fer la Fundació La Caixa als Jardins de Cap Roig. Ens ho explicava un dels seus responsables l'any passat a Ràdio Capital. Volen fer-hi un centre de congressos i un auditori subterrani. Per arribar a aquest punt, el ple de Palafrugell ha donat el vistiplau perquè el pla urbanístic dels jardins de Cap Roig pugui començar a caminar, David Parranyó.
És el pla que hauria de permetre construir aquest futur centre de congressos i reunions en el castell de Cap Roig, que es complementarà amb un auditori subterrani. La idea de l'auditori és evitar qualsevol impacte visual a l'espai natural protegit. La Fundació Bancària voldria convertir el Cap Roig en una mena de centre de reflexió de l'economia que complementés l'atractiu dels jardins i del famós festival de l'estiu.
El govern, a més, vol incorporar aquest pla al camí de ronda abans de l'aprovació definitiva i firmar un conveni per establir qui paga les obres. El passat mes de setembre, el pla ja va acordar iniciar l'expropiació dels terrenys pel camí de ronda al Cap Roig.
D'aquesta manera, l'Ajuntament tindrà la propietat d'aquests trossos que ara estan en mans principalment de la Fundació La Caixa. Des de l'oposició, el socialista Xavier Rangel ha demanat que els propietaris mateixos cobreixin els costos de les obres.
L'aprovació provisional per part nostra no tindrà el vot favorable i animat de l'aprovació inicial si no es compleixen totes les condicions que els serveis tècnics han posat com a condicionants per tirar endavant la tramitació d'aquest projecte i sobretot si no hi ha el conveni previ a on quedi clarament definit la forma de finançament d'aquest camí de ronda.
L'alcalde del republicà Josep Pi Ferrer assegura que estan en negociacions.
Nosaltres, una de les coses que sí que tenim previst com a govern, i torno a repetir tant el senyor Gómez com jo, que és el primer pas de fer-lo, és que el camí de ronda el pagui qui l'ha de pagar, que no hauria de ser la Caixa, que hauria de ser des del govern de Madrid, i que tenim el compromís també de la Caixa doncs de fer els passos, i doncs el primer pas que farem és que la part que no vulgui pagar la Caixa, negociar-ho primer amb els que han de pagar, que és el govern de Madrid que l'ha de pagar.
I el portaveu de l'Entesa, Guillem Genover, ha demanat més informació i anar coordinats de la mà de l'Ajuntament de Mont-ras perquè part del jardí afecta aquest altre municipi.
M'agradaria que al ser dos municipis, doncs, que hi hagués un criteri global dels projectes. Saber, doncs, jo desconec Mont-ras, sé més o menys el que fa, doncs, en el poblat i en aquesta pedrera que hi fa un tema mediambiental, m'agradaria, doncs, que hi hagués un criteri global.
Doncs veurem com evoluciona aquesta construcció d'aquest centre de convencions i d'estudi que es vol fer als Jardins de Cap Roig, dels quals a Ràdio Capital en tenim una exclusiva que encara no us l'explicarem avui. Us l'explicarem, potser us l'expliquem demà, al respecte d'aquests Jardins de Cap Roig. Les 8 i 8. Una altra qüestió que també ens preocupa i que s'ha debatut a Palafrugell. El ple ha aprovat per unanimitat una moció per exigir el deute pendent de les escoles Bressol. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia va reconèixer a una trentena d'ajuntaments el dret a rebre les subvencions que la Generalitat va deixar d'atorgar per les escoles Bressol a partir de l'any 2012.
El consistori ha reiterat ara a la Generalitat que li aboni el deute pendent. Les subvencions es van reduir gairebé fins a la meitat i també es van anul·lar les beques per a famílies amb necessitats. Per reduir l'efecte d'aquestes retallades, l'Ajuntament va obrir una partida de 15.000 euros en beques per a llars d'infants, que encara avui en dia es mantenen. A més, fa 4 cursos, la Diputació va assumir les línies de subvencions que s'havien retallat. El regidor socialista Xavier Roques ha parlat d'asfíxia econòmica.
Per tal de suportar aquest dèficit que va generar la deslleialtat institucional de la Generalitat, i dic deslleialtat a consciència, perquè la Generalitat té per llei contreta l'obligació de sosteniment de les llars d'infants públiques, l'Ajuntament va haver de destinar i ha destinat en els darrers anys, cada vegada més, recursos propis a aquest servei molt més enllà de les obligacions que tenim com a administració local.
I l'alcalde Josep Pi Ferrer d'Esquerra li ha retret una qüestió.
Nosaltres en l'argumentari hi trobem a faltar la deslleialtat de l'estat espanyol, que sempre li ho dic perquè, si se'n recorda, sempre que han presentat aquestes mocions, i la majoria d'aquestes mocions les ha presentades vostè, sempre li han dit, i ara ens sabia greu no tornar-li a recordar, no? M'hauria agradat que hi hagués això, però només és com a títol d'anècdota i que nosaltres, com hem fet les altres vegades, completament d'acord amb la seva aportació.
Són les 8 del matí i 10 minuts. Gerard Tascats, bon dia.
Bon dia a tothom.
L'Ajuntament de Begur ha aprovat l'al·legació del vial per part d'un veí al barri de Sant Josep per no haver d'expropiar tot el terreny, Gerard.
El propietari de l'habitatge va presentar una al·legació al projecte de creació del vial. L'objectiu del veí era que només expropiessin la part destinada a la carretera que s'ha de construir en els pròxims mesos. El consistori de Begur i el de Palafrugell van acordar abans de l'estiu la creació d'una xarxa viària al barri de Sant Josep. Per fer aquesta nova xarxa, calia expropiar el terreny d'un veí, que ha estat qui ha presentat l'al·legació. Ara el govern de Begur, dirigit per Joan Loureiro, ha aprovat durant el ple municipal aquesta al·legació, una petició del propietari que també rebaixarà el cost del projecte, segons ha explicat l'alcalde Loureiro a Ràdio Capital.
Hem acceptat aquesta al·legació d'aquest veí, l'hem acceptat, només expropiarem el terreny que toqui pel carrer i per tant hem de pagar menys, per tant, doncs, tots contents, vaja.
La construcció d'aquesta xarxa tindrà un cost aproximat de 220.000 euros pel consistori de Begur, tal com ha confirmat l'alcalde Loureiro. Aquest cost inclou l'expropiació i la construcció sencera del vial. Ara, però, aquestes previsions no són definitives, perquè encara no s'ha presentat el projecte a concurs de licitació d'obra. L'alcalde de Begur explica que el vial podria estar llest de cara a la temporada d'estiu.
Tenim el projecte, però no hem licitat, diguem-ho així, el concurs, és a dir, ja amb qui ens fa l'obra. I a partir d'ara doncs, ja podrem fer el concurs per licitar l'obra. Per tant, jo crec que en el termini màxim de 2 mesos podríem ja començar les obres i després doncs, el pla també d'execució doncs, aproximadament són de 2 mesos aproximadament.
Els pròxims passos que seguirà l'Ajuntament de Begur són celebrar una reunió amb els veïns del barri de Sant Josep. Aquesta reunió també servirà per parlar del pròxim projecte a la zona, la construcció d'un parc infantil.
Les 8 i 12 no marxem de Begur. I no deixem en Gerard, perquè el mateix Ajuntament ha vist com el projecte de la via ferrada al rec de Sesgralles ha quedat aturat. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha rebutjat el traçat que s'havia proposat Gerard.
La Generalitat ha al·legat que el penya-segat i anius d'aus que per l'acció humana es poden veure afectats. El traçat de la via ferrada Sesgralles es troba dins d'una xarxa Natura, on la regulació mediambiental és molt més exigent. El consistori de Begur està subjecte a la llei i per aquesta raó el projecte no pot continuar. Joan Loureiro, alcalde de Begur, ha explicat a Ràdio Capital que la proposta que dona el departament és un canvi de recorregut.
És la Generalitat en aquest cas qui deixa o no deixa fer les coses aquestes i per tant estem subjectes a llei. Nosaltres tindrem alguna reunió amb ells per veure ja si hi ha possibilitat de canviar el traçat i per tant doncs, de saltar-nos aquests nius que diuen ells que estan allà, però realment ho tenim difícil, realment és difícil ell.
Aquest canvi de recorregut, però, elimina tot l'encant de la via ferrada proposada, segons explica l'alcalde.
Ells el que ens diuen és que intentem anar en un altre lloc, que no sigui aquest. Esclar, el lloc maco, entre cometes, diguem-ho així, és aquest.
El batlle Loureiro ha deixat clar que apostar per aquest projecte és sinònim de canviar de recorregut. Ara, però, s'esperen converses amb el grup d'excursionistes Els Perduts de Begur per saber quin serà el proper pas.
Doncs seguirem de prop també aquesta història per veure quin és aquest proper pas que comentava en Gerard en aquesta anacrònica. Falta un minut perquè sigui 8:15 del matí. Saludem en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Hola, com va? Bon dia.
De seguida anem amb ell amb un nou Empordà pel dia d'avui.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Parlem d'incendis i de bombers i de les dades que se'n deriven de la seva activitat al passat 2017.
Empordata, l'anàlisi de l'actualitat a partir de les dades.
Música. Els bombers de la Generalitat de Catalunya van fer durant l'any passat 643 actuacions relacionades amb incendis. A més, van haver de rescatar 350 persones. Són les dades que han fet públiques el Departament d'Interior català. La majoria van ser incendis urbans, que sí, Dani?
Sí, Miquel, concretament 463. Destaca el fet que va haver 179 incendis en edificis i van cremar 118 contenidors l'any 2017. A més, es van haver de pagar 180 incendis de vegetació. La majoria van ser vegetació agrícola, 71 incendis, i la resta forestals i urbans.
Però no només extingeixen incendis els bombers.
No, també rescaten. Els bombers van rescatar 185 persones en l'espai urbà l'any 2017. És la tipologia més recurrent, seguida dels rescats en un ascensor. 45 persones van quedar-se atrapades al Baix Empordà en un ascensor i els bombers les van rescatar. El municipi on es va haver de fer més salvaments en global va ser Sant Feliu de Guíxols, amb 11 rescats, la majoria de muntanya. A Torrella es van fer 10 rescats i la majoria van ser al mar.
Doncs els detalls d'aquestes notícies també els podeu consultar a través del nostre web radiocapital.cat. I a un quart i un minut de nou saludem ara en Pedro Ruiz. Pedro, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Doncs ens n'anem de carnaval. Això no és el Gran Basar d'Istanbul, sinó que és l'ambient de carnaval de Santa Cristina d'Aro. I és que la majoria dels municipis del Baix Empordà arrenquen la festa amb algun acte aquest cap de setmana, i no és una excepció Santa Cristina, on hi comença la nova edició aquest dissabte, edició que s'allargarà fins al 14 de febrer, Pedro.
Les sis colles de Santa Cristina d'Aro, conjuntament amb la col·laboració de l'Ajuntament, ja tenen a punt el programa del carnaval d'enguany, que arrencarà aquest dissabte 3 de gener i s'estirarà fins al 14 del mateix mes. En aquesta nova edició, els carnestoltes seran de la colla qui els va parir. La 37a edició, per tant, comença aquest dissabte amb la presentació dels nous Reis Carnestoltes a l'Espai Ridaura. També es farà un sopar popular i hi haurà actuacions de les colles locals. Tot plegat tindrà lloc a partir de les 9 del vespre. El dimecres 7, els carnestoltes visitaran la llar de la gent gran a les 5 de la tarda. L'endemà, el dijous gras, hi haurà una rua infantil i xocolatada de melindros per als infants a partir de 4:45 de la tarda. El dissabte 10, els Reis aniran als diversos comerços de la vila cristinenca al llarg del matí. El plat fort arriba el diumenge, amb la despertada popular, la rossada per dinar i, com no, a partir de les 4 de la tarda, la rua de carrosses i comparses. Finalment, la 37a edició es clausurarà amb l'enterrament de la sardina i una botifarrada popular a partir de 8:15 del vespre. Aquest esdeveniment es durà a terme a la plaça de Catalunya i a la plaça Mossèn Baldiri Reixac, però en cas de condicions meteorològiques desfavorables, l'organització contempla traslladar la festa a l'Espai Ridaura.
Gràcies, Pedro. Doncs també veurem com va en funció de la previsió del temps.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Més notícies, ara amb la Paula Boira. El Club Nàutic Port d'Aro es promociona a Alemanya a través d'una guia audiovisual dels ports de la Costa Brava. Ha estat presentada per l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics a la Fira Bot. Això és a Düsseldorf, Paula.
La guia consta de 19 vídeos de marines i ports esportius de la zona de la Costa Brava, entre els quals destaca el de Port d'Aro. L'objectiu d'aquests audiovisuals és potenciar l'entrada dels ports esportius i les activitats que s'hi fan al mercat alemany, i així captar un nou perfil de turista per la Costa Brava. La BUT d'Alemanya és una de les fires turístiques més importants del món i l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics ja fa 20 anys que hi és present. Enguany, per segon any consecutiu, Ports de la Generalitat ha col·laborat amb l'associació en la promoció dels ports esportius catalans i el sector nàutic de Catalunya arreu del món.
I aposta per la sostenibilitat i respecte al medi ambient de manera continuada i des de l'inici. Són les premisses que han portat el càmping Begú a obtenir la certificació Biosfera i a ser l'únic establiment d'aquestes característiques que l'ostenta.
A més de la quantitat d'arbres i de les polítiques de preservació de l'espai, el responsable del càmping, Joan Carbó, atribueix als seus clients una part del mèrit.
La gran sort és que nosaltres tenim una clientela, o la clientela campista, és molt sensible amb la preservació del mèrit, no? I per aquesta raó, d'alguna manera, hem tingut la gran sort, doncs, que el mateix client ens ajuda a fer-ho bé, no?
És per aquest motiu que el responsable de l'equipament considera que el turisme de càmping és probablement el més sostenible i respectuós amb l'entorn, i també desmitifica la idea que el públic dels càmpings sigui de turisme de baix cost.
Començaré per dir-li que Espanya, per entendre'ns, el 5% de la gent que fa vacances va de càmping. Aquest 5%, Alemanya i Holanda, que són els dos països reis, diguem així, doncs, de càmping, aquest 5% es converteix en un 50%.
Carbó, que ja prepara a tota màquina la propera temporada, afirma que el procés polític que viu el país no l'ha perjudicat, sinó que afronta la propera temporada amb millors perspectives de reserves.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional, perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9, amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
És un quart i mig de 9 del matí.
Supermatí.
Saludem en Lluís Poch. Lluís Poch, bon dia.
Bon dia i bona hora, Miquel.
En Lluís Poch és periodista i és el nou, i no sé si dir-ne flamant, també director de la Fundació Jordi Comas. Ho coneixíem a principis d'any. D'entrada, felicitats pel nomenament, Lluís.
Moltes gràcies. Això de flamant jo tampoc...
Sí, és que a mesura que estava dient, si vols que digui la veritat, m'estava imaginant no sé com es diu el superheroi aquell que s'agafa en flames, no sé com es diu, d'aquests de Los Cuatro Fantásticos, no sé, d'aquesta cosa de la Marvel.
No,
i a mesura que anava
no.
dient flamant, t'estava imaginant així, combatent algun dolent.
Ni superpoders ni res de tot això. Sí que, evidentment, molta il·lusió, doncs, per desenvolupar la feina a la qual, doncs, m'he incorporat a principis d'aquest any, a principis del mes de gener. Jo ja havia estat col·laborador de la Fundació en temes de relacions públiques i de comunicació, per tant l'entitat, malgrat que no en la dimensió que m'adona la faceta de director, coneixia tots els aspectes, però sí que coneixia una miqueta el seu funcionament, i sobretot vaig tenir el privilegi, l'honor, el goig de poder haver compartit i d'haver conegut durant molts i molts anys, i a més haver compartit amistat, a la persona, doncs, que dona nom a la Fundació, el mal guanyat Jordi Comas Matamala, aquell empresari turístic que, recordem-ho, va morir en circumstàncies, doncs, nefastes, quan van unes persones assaltar el seu domicili Platja d'Aro, i bé, una mica per mantenir viu el record i tot el que havia fet aquest gran emprenedor del sector turístic de la Costa Brava Centre i propietari de diferents establiments del sector. Aquí estic intentant, doncs, treballar i preparant una programació anual que esperem que sigui, d'entrada, seguint la línia de les últimes edicions, doncs el més potent possible.
Lluís, el web de la Fundació hi diu: la Fundació Jordi Comas Matamala té com a missió actuar com a marc de pensament i d'interpretació del turisme i desvetllar en tots els àmbits socials una consciència de transversalitat sobre aquest motor essencial del nostre país. Passem-ho per la traductora, sí. Això. Com es materialitza aquesta declaració d'intencions?
És a dir, quan parlem de transversalitat, som conscients de que el turisme no és només un únic, és a dir, el turisme forma part dins del món econòmic, evidentment, amb un pes específic molt important a la Costa Brava, però el turisme implica de forma transversalment, aquí, per exemple, a l'Empordà en som un exemple de primera magnitud, el món de la cultura, el món del medi ambient, que cada dia té molta més importància, és a dir, no deixa de ser que el sector turístic té la força i la potència que té a casa nostra gràcies a l'entorn i a la sostenibilitat que intentem que pugui tenir aquest entorn en el conjunt de la Costa Brava, però a més, evidentment, implica el sector turístic altres àmbits, com poden ser l'urbanístic, aquest relacionat, evidentment, amb el medi ambient, però també al món laboral i al món docent. Què és el que intentem fer al llarg de l'any? Doncs posar en valor aquest pensament que el turisme és un sector transversal que integra i aplega altres sectors de l'economia i de la societat de casa nostra a través de conferències, a través d'unes jornades. Ara, per exemple, el proper dia 16 de febrer tenim una jornada molt important al Caixa Fòrum de Girona, que és sobre turisme i sostenibilitat. És una jornada professional dividida en quatre àmbits, on al llarg de quatre taules rodones parlarem d'infraestructures i urbanisme a les zones turístiques, parlarem també de residus i dels recursos a la Costa Brava, però també del medi natural com a valor turístic i de la pressió turística que s'exerceix sobre el medi urbà. Per fer-ho hem convidat doncs acadèmics de renom, hem convidat doncs gent vinculada al sector privat, també representants del món públic, entre altres.
Lluís, deies el turisme forma part de és el pilar essencial de l'economia de casa nostra i a més és un sector molt transversal que aplega altres economies, l'economia de la cultura, l'economia de la sostenibilitat. En aquest programa hem parlat manta vegades i n'hem parlat amb molta gent i molt diversa. Hem parlat sobre de com el turisme, que s'ha convertit en el pilar hegemònic de l'economia del Baix Empordà, de com el turisme ha anat moltes vegades en detriment també de altres sectors de l'economia, com per exemple el sector primari o el sector més industrial. Pregunto, no sé si des de l'àmbit del turisme es pot encarrilar per tal que torni una mica... no sé si des del sector turístic es pot generar una altra vegada o es pot reflotar una altra vegada aquestes altres economies que tradicionalment havien format part del paisatge nostre.
De fet, si bé això que dius és cert i segurament doncs aquí també s'ha notat, crec que també s'ha de destacar que aquests darrers anys el sector turístic ha estat tractor per intentar doncs, que altres sectors, com el sector primari, tinguessin un valor molt important. És a dir, només vull posar un exemple. És a dir, el sector turístic, en especial el sector de la restauració, des de fa molt d'anys aquí a l'Empordà o la Costa Brava Centre, fa anys que treballa doncs, perquè pagesos, ramaders... representants del sector primari que tenen un producte d'altíssima qualitat, doncs camini acompanyat una mica també del que seria un motor econòmic desitjable pel turisme. És a dir, no només conviuen en un mateix espai aquests diferents interessos econòmics, sinó que crec que el turisme en els darrers anys, a través de campanyes gastronòmiques, a través d'iniciatives que porta a terme, el que ha fet ha estat intentar doncs, integrar també i donar-li valor a aquest sector agrícola. Per exemple, avui tenim doncs, vinyes a l'Empordà, a l'Empordanet. Sí. Veiem doncs, que molts productes de qualitat, com pot ser des de la poma fins a altres, molts productes formen part de les cartes de restaurants, hi ha convenis o hi ha col·laboració constant entre productors i el sector doncs, restaurador perquè aquests productes s'integrin doncs, i s'ofereixin als clients. Jo crec que s'està intentant fer no des d'ara, és a dir, ja fa un temps que anem en una bona línia, en una bona direcció, i crec que també doncs s'ha de continuar en aquest futur, no?
Lluís, sovint el turisme també va vinculat a l'urbanisme, i l'urbanisme, ara potser no tant, perquè hi ha probablement més consciència, allò que dèiem, no? Més consciència relacionada amb la sostenibilitat i amb el medi ambient, però durant molts anys l'urbanisme ha estat motiu de polèmiques vinculades al territori. Hi ha molta gent que diu, escolti, el nostre territori és petit, ja està molt edificat, està molt explotat i s'hauria de ficar alguna espècie de límit. És possible posar un topall al número de persones que visiten l'Empordà o la Costa Brava?
A mi, com a director de la Fundació, evidentment no sóc la persona més adequada doncs, per dir si s'han de posar o no topalls, però precisament recollint una mica doncs, aquest pensament que evidentment tenen moltes persones. Una de les taules rodones que farem el dia 16 de febrer amb el Caixa Fòrum de Girona precisament està parlant o analitzarà la pressió turística sobre el medi urbà. I aquí doncs experts com poden ser l'alcalde de Lloret de Mar, professors de geografia de la Universitat de Girona, o també representants de Costa Brava Verd Hotels, que és una entitat, doncs, una patronal, una petita patronal hotelera molt potent aquí a casa nostra, seran persones amb molt més coneixement de causa que jo, segurament en alguna d'aquestes conclusions es podrà arribar a plantejar això, que no sé si és només l'única mesura que cal prendre.
També una mica relacionat amb les infraestructures del mateix territori, de infraestructures de tot tipus, eh? Infraestructures viàries, la sanitat, les infraestructures relacionades amb l'aigua. Quan preguntes sobre aquest aspecte, molta gent et diu la solució és la desestacionalització. No sé si es pot arribar a desestacionalitzar prou el turisme que ve a l'Empordà, que moltes vegades va vinculat, òbviament, a la temporada alta. No sé si es pot desestacionalitzar molt com per millorar el nivell de vida de la gent de casa nostra a partir d'un turisme més repartit durant tot l'any i, per tant, permetria també millorar-ne o, vaja, no sé si és factible això.
De fet, des de fa anys s'està treballant per intentar desestacionalitzar. El que s'ha fet sempre és anar allargant per les puntes el que abans tradicionalment es considerava la temporada d'estiu. Però ara, per exemple, tenim iniciatives gastronòmiques com poden ser la Garoguinada i d'altres que es portaran a terme, que precisament una mica l'objectiu que tenen, i per això també es porten en mesos de l'any en què són turísticament molt més fluixos i que fins i tot doncs, una part dels establiments en romanen tancats per donar vida també als establiments que estan oberts, es porten a terme iniciatives d'aquest talat. No hi ha una cosa però molt important, és a dir, a nivell de societat, les persones malauradament però concentren les vacances en períodes molt concrets, no reparteixen durant tot l'any. El que passa és que tenim elements que ajuden a desestacionalitzar el turisme, com poden ser, per exemple, els camps de golf. Hi ha un gran nombre de persones que ve de fora en època baixa a jugar als camps de golf. Aquesta és també una manera de desestacionalitzar i crec que des de diferents àmbits es pot contribuir a que això sigui així. El 100% no sé si s'arribarà a aconseguir mai.
Lluís, dèiem a l'inici d'aquesta entrevista, tu ets periodista, no sé si trobes a faltar l'exercici pur i dur de la professió, perquè a més tu ets del món de la ràdio i els que som de la ràdio sempre hem dit que això genera síndrome d'Estocolm.
No sé si és síndrome d'Estocolm o no, però el que sí que hi ha, doncs, evidentment, jo continuo fent petites mitjans radiofònics.
Ara, Lluís, ara et sentim malament. Vaja, ha estat començar a parlar de la ràdio i, per tant, del so i perdre el senyal.
No, dic, sí que, evidentment, sempre algú que es manté, és important, doncs, que de fet, faig petites col·laboracions, no he tallat totalment la meva relació amb la ràdio, però després de més de 30 anys d'activitat, evidentment, és una cosa que et marca, m'agrada, però des de anys també pot terme altres activitats en el món periodístic, no només de la ràdio, però també d'altres activitats que em complementen i em satisfan molt. Però la ràdio, evidentment, la portaré tota la vida a dir.
Bé, en qualsevol cas, tenim algunes dificultats per mantenir la comunicació. En qualsevol cas, Lluís, el dia que tinguis moltes ganes de tornar a la ràdio, això és casa teva. Lluís Poch,
moltes gràcies.
Director de la Fundació Jordi Comas, gràcies per atendre la nostra trucada i sort en aquesta nova etapa.
A vosaltres també i felicitats pel vostre projecte.
Moltes gràcies, que vagi molt bé. Passen 3 minuts de 8:45 del matí. I aquesta és la banda sonora que dona pas a la informació esportiva perquè tenim un apunt per fer-vos en el dia d'avui. La quarta edició de la Run for Cancer espera sumar un total de 4.000 participants. La cursa solidària se celebrarà a 8 seus diferents a la demarcació de Girona, Alba Cabrera.
Palafrugell serà la seu del Baix Empordà que acollirà el Run for Cancer el pròxim 4 de febrer, Dia Mundial contra el Càncer. A partir de demà i fins diumenge, els voluntaris de l'entitat organitzadora, la Fundació Oncogiga de Girona, enllestiran la campanya prèvia via a la cursa Pebrots contra el Càncer, una campanya solidària impulsada per la Federació d'Entitats contra el Càncer de Catalunya i els supermercats Condis, que consisteix a comprar pel preu simbòlic d'un euro una bossa de pebrots. També a Sant Feliu de Guíxols, aquesta campanya oferirà galetes solidàries per als més dolços. Diumenge, el Run for Cancer constarà de dues modalitats, un circuit de 10 quilòmetres pels corredors habituals i un altre de 5 quilòmetres pensat per tots els públics i les famílies. La sortida sortida es farà a les 10 del matí i l'edició d'enguany espera superar els 3.400 participants de l'any passat. Els beneficis obtinguts de la cursa i la campanya es destinaran, com cada any, als malalts de càncer de les comarques gironines.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista... A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
I per saber també tot el que passa a la resta del món, o especialment a la resta del país aquests dies, tenim a l'Alba Lejide, que és l'encarregada de fer-nos un repàs per les notícies d'àmbit general en format més breu. Comencem explicant-vos que la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santa Maria, demana a Roger Torrent obrir una nova ronda de contactes per buscar un candidat alternatiu a Carles Puigdemont. La vicepresidenta del govern espanyol l'insta a buscar diputats tant entre els diputats independentistes com els constitucionalistes, Alba.
Sáenz de Santa Maria ha fet aquestes declaracions durant el torn de preguntes al Fòrum Europa Tribuna Mediterrània a València. La vicepresidenta ha dit que Torrent ha d'obrir contactes per salvar la situació que ha generat Puigdemont i que no pot creure que entre els més de 100 diputats de la cambra no hi hagi ningú que pugui recuperar la senda del diàleg i el consens.
Al seu torn, Jordi Baiget diu al Suprem que era una irresponsabilitat, una via no pactada, i Albert Batlle, el cap dels Mossos d'Esquadra, l'anterior cap dels Mossos d'Esquadra, nega pressions polítiques als Mossos. L'exconseller reconeix votar l'1 d'octubre després de veure les càrregues i l'exdirector de la policia diu que no hi va participar.
Fonts presents a la declaració han explicat que Baiget s'ha mostrat en tot moment a favor d'una via pactada i que fins que va ser el govern no es va parlar d'una via unilateral. Per la seva banda, l'exdirector dels Mossos ha negat pressions polítiques als Mossos per facilitar el referèndum i ha defensat que va dimitir perquè, amb l'entrada del nou conseller, s'obria una nova etapa política i que el nou conseller havia de fer el seu propi equip.
I el Mobile World Congress seguirà a Barcelona si hi ha un entorn estable i segur, segons ha vaticinat el conseller delegat de la patronal organitzadora, la GSMA, John Hoffman. Hi haurà més tanques per reforçar la seguretat de la fira i es farà una prova pilot de reconeixement facial dels assistents.
We're a business organization, and as such, we need to ensure that we have a stable, safe environment in place to deliver an event with over 108,000 attendees. We are working closely with the local authorities to ensure we have the right environment in place for a successful event in 2018 and beyond.
El congrés, que se celebrarà entre el 26 de febrer i l'1 de març, compta amb un pla de seguretat que s'ha fet conjuntament amb els Mossos i altres especialistes d'arreu del món i incorporarà més tanques protectores, entre altres, per delimitar una nova àrea a l'exterior del recinte firal de Gran Via, que s'anomenarà South Village.
Gràcies, Alba. 8:37. Arbat, bon dia.
Hola, bon dia.
Com anem?
Molt bé, aquí, aguantant dijous.
Aguantant dijous, va, que queda, sí. Que queda poc ja la cosa, hòstia.
I tant, i tant.
Bé, gràcies, Bat, és el director del Ningú no és perfecte, programa que s'emet a Ràdio Capital els dijous a les 10 del vespre i en el que es parla de còmic, de sèries, de cinema i concretament avui de què parlareu, Ignasi?
Doncs mira, avui aprofitant això dels Oscars comencem escalfant ja motors, farem una mega tertúlia sobre quatre de les pel·lícules nominades, Call Me By Your Name, La Hora Más Oscura, que m'has agafat tres anuncios en les afueres. Farem això una mica de pot i pot i farem tertúlia d'això. També farem algunes recomanacions de manga, de còmic i parlarem del tràiler d'Ant-Man i l'Avispa, que ha arribat fa un parell de dies.
Perdó, el tràiler de què?
Ant-Man i l'Avispa, que és la nova pel·lícula de Marvel, és la segona part d'Ant-Man, l'Hombre Hormiga.
Ah, Ant-Man, val.
Sí.
Molt bé, doncs tot això serà avui a partir de les 10 del vespre i, escolta, no sé si vau fer un especial dedicat als Premis Gaudí.
No l'hem fet,
S'ha anat a casa, tocat, eh?
No, hagués tocat aquesta setmana, però no l'hem tocat, no, els Gaudí.
No es pot arribar a tot, eh? Teta i sopa no acaben en la boca.
No arribem a tot, ja ens agradaria, eh?
Ah, ja m'ho penso.
El dia que fem el programa diari, llavors ho farem.
Molt bé, escolta, va, i doncs res, de tot això que has dit sobre l'especial dels Oscars, avui al vespre a partir de les 10 a Ràdio Capital, i sempre que vulgueu a radiocapital.cat, on hi podeu recuperar tots els programes que fan l'Ignasi i la seva tropa. Escolta, i anem a parlar d'estrenes per veure aquesta setmana.
Doncs bé, com està passant les darreres setmanes, doncs totes les oscaritzables, no?, van passant a poc a poc, cada setmana n'arriba una, i aquesta setmana és el torn de El Hilo Invisible, que és la nova pel·lícula del duet Paul Thomas Anderson i Daniel Day-Lewis, que recordem que ja fa uns quants anys ho van patar fort amb Pozos de Ambición, que era una pel·lícula també... Sí, de les últimes, el Paul Thomas Anderson, jo diria que potser és la millor. És la millor, perquè el que ha fet una mica després no ha tingut la mateixa repercussió, ni per mi tampoc ha estat al mateix nivell, ni molt menys, no? Uh-huh. I veurem què tal, ara amb Daniel Day-Lewis, que a més l'actor ha dit que és la que retira del cinema, o sigui que aquesta és la seva última pel·lícula.
Ah, sí? Carai.
Sí, bé, no sé si coneixes una mica Daniel Day-Lewis, però és un actor una mica especial.
No, jo li he vist algunes pel·lis, vull dir, no sé, li he vist algunes pel·lis, però no segueixo el seu dia a dia, vaja.
Bé, més que res perquè és un actor d'aquests de mètode, però de mètode. És sí. A dir, el que fa és ficar-se tant a la pell del personatge. El seu nivell d'autoexigència és molt alt. És d'aquelles persones que quan es fiquen un paper pateix una transformació total, tant en la seva vida privada com davant de la càmera. I es veu que comporta una mica malament també a nivell personal, i que li suposa molt d'esforç fer tot això, i que amb aquesta doncs diu que ja n'hi ha prou, que s'ha acabat.
I què farà ara, ho sabem o no?
Doncs res, suposo que viure, no?
Fer mitja o aquestes coses.
Sí, és clar.
Potser es posa a produir pel·lícules.
Ah, no sé, jo no el veig molt així, Jo que el veig molt actor i poca cosa més.
Quina mandra de gent, no, per això? Aquesta gent tan intensa que diu, no, és que ho he de deixar perquè ho passo fatal, perquè fent allò que m'agrada i passant-m'ho bé, ho passo malament.
Sí, no, és clar, és que és això,
Mira, Daniel Day-Lewis, vete a tu pueblo. Sí, no, sí.
Sí, tu imagines, per exemple, quan va fer Lincoln, com devia ser, com es devia aixecar aquest home, amb la barba posada del llit, és que...
No sé, tu.
Se'm fa difícil de pensar. Bé, en tot cas, és una història que està ambientada després de la Segona Guerra Mundial, i el Daniel Day-Lewis és un modista de Londres, mira, que curiosament l'argument, perquè és un modista també molt seu. Fa vestits per princeses i per gent amb molta pasta, però per altra banda, doncs, també és molt autoexigent amb la seva feina, i es busca una musa que l'acompanyarà doncs, en tots els aspectes de la seva vida, és a dir, al llit i a la feina. I el que passa és que l'home tindrà un caràcter que al principi sembla molt afable, però que després es veu que és d'un altre calibre, no? I començaran a xocar una mica una amb l'altra.
Va, com es diu la pel·lícula?
El Hilo Invisible.
I la què, la recomanem o no? Sí, no?
Té bona pinta. Sí, home, sí, jo crec que sí. Sí,
ell,
sí.
No, ell ens no fa sé mandra, però fora de la pantalla.
Sí, no, jo com a actor està molt bé, però bé, ja veurem, a veure, perquè a vegades el Paul Thomas Anderson és un director que també a vegades fa una mica de mandra, vull dir que fa bones pel·lícules, però que depèn de com... A veure, no sé, a mi potser de les que més m'ha agradat d'ell va ser Magnolia, no? Per mi és la seva millor pel·lícula. Bé, a veure què ens trobem.
Molt bé. Escolta, per cert, tu tens algun vaticini sobre allò, qui guanyarà el premi a millor pel·lícula?
Doncs encara no ho tinc tot clar, però jo crec, per exemple, que Dunkerque o la del Guillermo del Toro, que s'estrena, em sembla que és la setmana que ve, o l'altra, La forma de l'aigua, jo crec que entre una i l'altra.
Bueno, són les dues favorites, no?
Sí.
Tu també m'has descobert la sopa d'all, ara, coi.
No, però clar que m'has preguntat quina creus que guanyarà. No. Jo crec que una d'aquestes, tot que jo puc considerar que n'hi ha d'altres millors. que també, però que no els hi veig moltes opcions a guanyar. En canvi, aquestes dues, jo crec que... mira, si hagués d'apostar per una de les dues, potser apostaria per Dunkerque. Perquè Christopher Nolan és una persona que... Bueno, que ha fet moltes pel·lícules molt bones i que tampoc ha tingut un reconeixement encara, no?, de l'acadèmia, per tant ja tocaria.
Molt bé, bueno, això era d'allò, pregunta curiositat, Quines altres pel·lícules tenim per aquest de setmana que valgui la pena anar a veure?
Per exemple, Cavernícola, aquesta és de la productora Aardman, aquesta ja és una pel·li de Nanzo Passavi, és una pel·li de dibuixos animats, entre cometes això de dibuixos, perquè Aardman, si recordeu, és aquesta companyia britànica que el que fa és animació stop motion amb figures de plastilina. D'ells són èxits com la saga Wallace and Gromit, o en televisió i també en cinema, hem vist el Shaishon, que és el Nick Park i tota aquesta penya. Doncs el mateix Nick Park, en aquest cas, dirigeix aquesta pel·lícula, Cavernícola, amb la tècnica de sempre. De fet, aquesta gent havien estat associats en un moment de la seva carrera amb DreamWorks, aquesta productora americana, i junts havien desenvolupat una història sobre la prehistòria. Aleshores, aquí, les dues companyies, una volia anar per un cantó, l'altra volia anar per l'altre, i van trencar relacions. Aleshores, aquest projecte ambientat a la prehistòria, DreamWorks el va convertir en una pel·li d'animació 3D que es va dir Els Cruts, i ells s'ho van guardar en el calaix. I ara surt aquesta pel·lícula, que és Cavernícola, que ens parla dels orígens del futbol en la prehistòria, per això.
Orígens del futbol en la prehistòria, carai.
Sí, sí, sí. Molt, molt britànic, també. Això
per una pel·lícula d'animació amb éssers de plastilina, eh?
Exacte, sí, sí, sí. Fa bona pinta, és divertida i jo crec que la podem recomanar tranquil·lament.
Val, recordem el títol de la peli?
Cavernícola.
Cavernícola, molt bé, doncs Cavernícola també, recomanada per l'Ignasi Herbat. Val, sí. Més coses.
Mira, aquesta podria entrar dintre la categoria de no recomanacions, però és... ho avisem. Si no, per curiositat, que també... Jo dic que encara no recomanar-la, jo aquesta la tinc pendent de veure i la veuré aquest cap de setmana. És Amityville, el despertar. Què és això? Doncs amb el títol una mica ja ens podem situar amb alguna cosa que ens soni una pel·lícula de l'any 1979, que era Terror en Amityville, que era una història basada en fets reals, curiosament, d'una casa en què va aparèixer morta tots els membres de la família. De fet, si heu vist la segona entrega d'Expediente Warren, el que és el pròleg, t'explica el cas que va passar real d'Amityville. Aleshores, això és una nova versió ambientada en el present, i una família que va viure a la mateixa casa on es van produir tots aquells fets. Sí. El problema d'aquesta pel·lícula és que ha tardat 4 anys en estrenar-se. Què dius? És una cosa rara, no?
I això com hem d'interpretar?
Malament, això sempre malament. Una pel·lícula tarda 4 anys en estrenar-se, no és bona senyal.
Mal rotllos, desoris, etcètera, eh?
Exacte. Aquí qui volia fer la pel·lícula, qui volia fer la seva pròpia història sobre el cas d'Amityville, era Jason Blum, que Jason Blum és ara mateix el productor de cinema de terror més important del món, podríem dir. Jason Blum és el que fa per aquesta productora, que és Blumhouse, que hem vist, per exemple, la saga Insidious, tota és d'ell, i moltes ens arriben, si veieu pel·lis de terror, sempre surt moltes vegades el Blumhouse a davant. No? Ell volia fer la seva pròpia història, però havia un problema. Els drets d'Amityville pertanyien a Dimension Films, que recordem, aquesta és la companyia de cine de terror dels germans Weinstein, val? Mm. Aleshores...
No sé qui són, però vale, tot bé.
No, l'escàndol de Harvey Weinstein, no te sona?
No, no.
El tema que... No, com pot ser? Ara m'has mort. Ara
no,
ara,
mira, mira. Miquel. No em sona. És que a mi les pel·lis de terror no em criden gens l'atenció.
No, però... Harvey Weinstein, el productor aquest que, diguéssim, que va fer diverses violacions...
No. Què va, no... Ara t'hem perdut. Hem perdut l'Ignasi. Vaja, home, el tornarem a trucar. Va, aviam. Truquem-lo en directe, a més a més. A veure. Ignasi Herbat. Aquí. Aviam si el recuperem. Ara ens està trucant ell, serà possible. Bé, en qualsevol cas, estem escoltant estàvem parlant amb l'Ignasi Herbat, que és el director del Ningú no és perfecte de Ràdio Capital, que emetrem avui a partir de les 10 del vespre. Estàvem parlant de cinema. No sé si és que s'ha molestat. A veure si ens truca o el truquem nosaltres. Drum.
perfume, sail through the sun, lie on fluffy clouds while we sip on bottled rum. Oh, I wanna dance, have some syncopated fun. I may die before I'm 80, but you still hear me and my drum.
Els dijous de 10 a 11 de la nit, el programa que et posa al dia de tot el que passa en el món del cinema, el còmic i les sèries de la tele.
Ningú no és perfecte.
Amb Ignasi Herbat, la Marta Sanz, en Jacint Casademont i l'Aram Bonmatí. Escolta tot el que vols a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Que t'has molestat molt i has penjat el telèfon, no què?
Sí, no sé què ha passat. Mare
Déu.
Jo crec que aquí el Harvey Weinstein aquest ha interceptat les comunicacions, eh?
Exacte, ja podria ser, fenòmens paranormals. Va, escolta, sí. a tot això ja no sé on estàvem.
Amityville, aquesta pel·lícula.
Ah, sí.
Bé, en tot cas, aquesta pel·lícula que sembla maleïda, perquè això que deien que havia tardat 4 anys en estrenar-se, a més, el que van fer va ser el Jason Blum va haver-se d'aliar, entre cometes, amb el germà Weinstein per tirar endavant aquesta pel·lícula. El que passa és que els germans Weinstein són uns productors a Hollywood que tenen una fama terrible per un cop el director entrega la pel·lícula, te la canvien de dalt a baix, almenys que no et diguis Quentin Tarantino o una cosa d'aquestes. No? Yeah. Aleshores, ells, de ser una pel·lícula de terror amb violència classificada R en els Estats Units, ells la van passar a classificació de 13 anys i van rebaixar tot i, a més, van rodar escenes addicionals posteriors de la pel·lícula. Total, que aquella pel·lícula, tal com era originalment, com la van remuntar aquesta gent, no la coneixia ni el mateix director que l'havia fet. Total, que finalment quan la tenien a punt no acabaven de trobar la data idònia per estrenar-la. I quan troben la data i la posen, resulta que un parell de setmanes abans havia esclatat tot l'escàndol sexual del productor Harvey Weinstein amb tot el que això havia representat, la mala fama de Hollywood, i tothom li va fer el buit, fins al punt que aquesta pel·lícula només va arribar-se a estrenar als Estats Units en 10 sales, durant 3 dies.
Ostres.
I va tenir una... amb una recaptació en tot el país de $742.
Ostres!
Sí,
molt
això
bé.
Et dona com a... Sí, una mitjana de, no sé, 10 persones arriba per sala, no?
Sí, per sala, exacte. Escolta, recordem el títol de la pel·lícula, va.
Amityville, el despertar.
Amityville, el despertar. Ignasi, gràcies, ho hem de deixar aquí.
Sí, ja està. Deixem-ho aquí, ja està.
Que vagi molt bé, eh?
Vinga, una abraçada, adéu.
Apa, adiós, adéu. 8 minuts i seran les 9 del matí. I aquesta és la banda sonora de l'agenda del repàs a l'agenda cultural de casa nostra i avui comencem viatjant fins a Castelló d'Empúries amb motiu de la Festa de la Candelera, que avui dona el tret de sortida i que ens acompanyarà fins al proper diumenge.
En diferents espais del municipi podreu gaudir d'aquesta festa major d'hivern de la població amb activitats per tota la família i totes les edats, des de concerts, passant per exposicions, tallers, sardanes, activitats infantils i molt més. Per aquest dijous a les 8 del vespre, xerrada per a famílies, educar sense cridar, a càrrec de l'Alba Castellví. L'activitat tindrà lloc al convent de Santa Clara.
I si heu anat a la festa de la Candelera i després voleu acostar-vos pel Museu Arqueològic d'Empúries, fins aquest diumenge hi ha l'exposició Antiqua Paviment.
Al llarg de més de 100 anys d'excavacions arqueològiques a Empúries s'han anat exhumant un important conjunt de paviments i mosaics que cronològicament podem situar entre els segles 2 abans de Crist i 2 després de Crist. El conjunt esdevé un dels més importants coneguts de la península Ibèrica pel seu nombre excepcional d'uns 150 mosaics, per la seva diversitat tipològica, tècnica i decorativa i pel seu bon estat de conservació. Alhora, aquests paviments es troben in situ i esdevé un document excepcional per reconstruir la història i la funcionalitat de les estances on es troben ubicats. L'horari d'obertura d'aquesta exposició és de les 10 fins les 5 de la tarda.
I aquest cap de setmana arriba el Carnaval al Baix Empordà, Martí.
I és que són molts els municipis que ja comencen la gresca i la disbauxa carnavalera. Demà en parlarem extensament, però dir-vos que, per exemple, Palamós dona el tret de sortida a la presentació del Carnestoltes i la reina del Carnaval de Palamós 2018. A Platja d'Aro, dissabte, a les 9, al Palau d'Esports, fan el sopar de colles de Carnaval. I a Pals fan el tradicional ball de Carnaval amb els Radio Hits i els Disrauxa DJs al Pavelló d'Esports.
Tot això són coses que us expliquem avui, que és dia 1 de febrer. El mateix dia que, a Houston, en el marc de la Super Bowl, el cantant Justin Timberlake va trencar un tros de la roba de la cantant Janet Jackson i un dels seus pits va ser exposat al públic, provocant una gran revolada a la societat nord-americana.
L'any 2004, Timberlake i Janet Jackson van ser els encarregats d'amenitzar la mitja part davant d'una audiència d'uns 140 milions d'espectadors. Aquell dia, el cantant va arrencar part del vestuari de Jackson, que durant molts anys va ser criticada per aquell fet, tot i que els seus representants van dir que no va ser intencionat i va ser totalment accidental. Després de l'incident, les televisions van introduir una breu demora del vídeo pels esdeveniments en viu. Enguany, Timberlake torna a participar-hi després de la polèmica de fa 14 anys.
Doncs sí, que va ser sonada la polèmica. Ah, Janet Jackson ensenyant d'una teta. I va néixer també un dia com avui, un dia 1 de febrer, el cantautor britànic Harry Styles.
El cantant i compositor britànic, component dels One Direction, va néixer l'any 1994 al Regne Unit. Ha participat en algunes pel·lícules, com Dunkirk, de Christopher Nolan, que va suposar el seu debut cinematogràfic. Va participar al programa X-Factor, on va conèixer la resta de membres de One Direction, on van triomfar durant 5 anys. Posteriorment, va engegar una carrera en solitari que el portarà a Barcelona aquest any. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good.
Doncs aquesta és una de les cançons més conegudes de la trajectòria en solitari de Harry Styles, una cançó que es diu Sign of the Times, la d'un artista que naixia un dia com avui, un dia 1 de febrer. I a punt per cloure el supermatí d'avui, fem un últim repàs a les notícies que us hem anat explicant amb en Toni Selles i amb la Sílvia Pedret.
Aprovada l'al·legació d'un veí pel vial del barri de Sant Josep de Begur. Amb l'al·legació, el veí pretenia que només expropiessin la part destinada a la carretera que s'ha de construir en els pròxims mesos. El ple de Begur ha acceptat l'al·legació. Segons fons municipals, això reduirà el cost del projecte.
La Generalitat atura una via ferrada a Begur. El Departament de Territori i Sostenibilitat rebutja el projecte de Sesgralles. Alega que al penya-segat hi ha nius d'aus que es poden veure afectats. El traçat de la via ferrada es trobava dins d'una xarxa Natura que té una regulació exigent a nivell mediambiental. Begur pot fer ara una nova proposta.
Palafrugell fa el primer pas per construir un centre de congressos al Cap Roig. El ple ha donat llum verda al pla urbanístic que permetrà fer un centre de congressos i reunions al castell, que es complementarà amb un auditori subterrani. El projecte pretén evitar qualsevol impacte visual i mediambiental a l'espai natural protegit.
El Club Nàutic Port d'Aro es promociona a Alemanya a través d'una guia audiovisual dels ports de la Costa Brava. La guia s'ha presentat a la fira Boot de Düsseldorf. Consta de 19 vídeos de marines i ports esportius de la Costa Brava, entre els quals destaca el del Port d'Aro. La iniciativa pretén captar un nou perfil de turista.
El Carnaval de l'Amistat de Santa Cristina d'Aro tindrà 8 actes. Les 6 colles locals ja tenen a punt el programa del Carnaval, que arrenca dissabte i s'allargarà fins al dia 14. En aquesta edició, els carnestoltes seran de la colla Qui els va parir.
Hem començat el programa amb una temperatura de 5 graus i ara s'ha enfilat una mica més, un grau més. Acabem el supermatí d'avui amb 6 graus positius, però volem saber a què més ens hem d'atendre al respecte de la previsió del temps, Martí Seguer.
Avui ens aixequem amb el cel força ennuvolat i amb temperatures més baixes, que es mouran entre els 4 i els 10 graus. Com dèiem, matí ennuvolat i ruixats que arribaran a partir del migdia. A la tarda començarà a bufar vent de tramuntana. Els pròxims dies, divendres, esperem una jornada força més tranquil·la, amb vent de component nord. Dissabte, també amb força estones de sol, i diumenge podria caure algun ruixat dispers.
Doncs espero, si més no, que no em foti la roba estesa que tinc en l'aire. Mira, ja us ho diré. Gràcies, Martí Seguer. Gràcies també, Antoni Celles. Gràcies, en Juli Pedrero. I una abraçada en el dia d'avui. Gràcies, en David Parreño, en Dani Cortés, que s'encarreguen de coordinar la redacció. Gràcies, en Marc Clapés. També en Pau Ponset i a l'Alba Elegida, en Gerard Escaig, en Josep Lluís Vidal, a la Sílvia Pedret, en Pedro Ruiz, la Paula Boira, l'Alba Cabrera. I avui també a l'Ignasi Arbat, que col·labora amb nosaltres els dijous amb aquest espai dedicat al cinema. Com és habitual, el Supermatí tornarà a partir de demà a les 8 a Ràdio Capital i sempre que vulgueu, a través de radiocapital.cat i a través del nostre informatiu digital, que podeu rebre a la 1 del migdia al vostre correu electrònic, només us heu de subscriure a través del nostre web. Moltes gràcies per fer-nos confiança. Tornarem demà a les 8. Que passeu molt, molt, molt bon dijous. Adéu-siau.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.